Sintonia de música de cinema a mig matí i ho fem per parlar amb Antonio Barrero, director del FICAT. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Doncs per què parlem avui amb l'Antonio? Perquè ens agrada fer-ho sovint, evidentment, però recordem que ahir diumenge va tenir lloc la gala dels Gaudí. Una gala, imagino, Antonio, molt diferent al que estàvem habituats, no?
Sí, bàsicament perquè bueno, l'espai on es feia, que és el fòrum, és el, penso que és el tercer o quart any que es fa, estava molt reduït pel que fa al públic assistent. Penso que hi havia només un 30% de la capacitat i bueno, es veia, no 8 perquè estava ple, però clar, molt limitat. I a més això, diríem, la presència a l'escenari de la mínima gent, tot plegat com a molt, molt minimalista, però tot i així va ser una gala bueno, reeixida i sobretot molt dinàmica.
Explica'ns una mica la gala, aquest dinamisme.
Doncs vista des de la sala del fòrum, des de la platea, t'he de dir això, que va passar molt d'una forma molt, molt ràpida, el fet de que és una gala pensada per televisió, evidentment, doncs li dona una agilitat molt gran, perquè evidentment els realitzadors saben que el que s'hi juga, no? I que al darrere hi ha un espectador a casa que no admet segons quines dilacions. I en aquest cas això s'agraeix perquè bueno, els discursos eren molt curts i a més qui intentava allargar-se de seguida hi havia la sintonia recordant que havia de tallar. I sí, sí, i tot i que bueno, en altres gales i altres edicions i premis hi ha moltíssima gent que comença a agrair a famílies, pares i avis, que algun també em va bé, sí. Però eren molt, molt, molt limitades i es van anar molt al gra. I a més això, amb reivindicacions justes, concretes, validíssimes, les de la llengua, les dels desdonaments, les de la llibertat d'expressió, i bueno, tot plegat interessant. A més això, una gala sense presentador, que no és habitual, sí. Però que tampoc no es va trobar a faltar. Per tant, bueno, la vam gaudir. És de les gales que dels Gaudí que més he gaudit per aquest dinamisme, precisament.
Antonio, suposo no, evidentment temps molt complicats per la cultura. Aquesta pandèmia doncs, s'ha carregat moltíssimes coses i doncs, el cinema no n'ha sortit tampoc ben parat, no?
No, el cinema està vivint un moment molt complicat, moltíssim. La cultura en general i el cinema en particular, molt difícil, hi ha molt poca producció i bueno, hi ha cinema el que ens pertoca, que és la producció en català, aquesta està sota mínims del tot. Ahir la presidenta en el seu discurs i en les intervencions que va fer també al final ho reivindicava contínuament, si no hi ha una aposta claríssima per la i una injecció de diners, sobretot a la televisió de casa, que és la televisió de TV3, difícilment es podrà continuar produint en català. És molt complicat perquè és que hi ha ni produccions pròpies per televisió, hi ha una manca enorme d'incentius econòmics, de recursos, d'ajuts, de subvencions, i està el tema molt complicat. I ahir es va fer una gala bona, amb l'edició amb menys presència de pel·lícules rodades en català, 6 del total de 60 i pico. I d'aquestes 6, en català, potser només La vampira de Barcelona, les altres combinen català i castellà, vull dir que és complicadíssim. I un país que en el que el seu cinema no reflecteix el país amb la llengua que li és pròpia, no és un país. De fet, és que bueno, hi ha qüestió, no sé si som un país o no, però bueno, aquest és un tema que la qüestió política, la qüestió social, la qüestió econòmica hi estan incidint moltíssim. Al moment és molt complicat i per tant, bueno, vull ser optimista, però amb la gala d'ahir, tot i així, a veure, que li has de donar la volta també, intento donar-li, tot i la reivindicació i el desig i tal, i la voluntat, el que està clar és que hem d'incentivar i posar en valor les produccions que encara estan rodades en català. I parlem dels llargmetratges, però bueno, hi ha els documentals, hi ha les pel·lis per televisió, hi ha els curtmetratges, vull dir, hi ha producció encara afortunadament en català, i xapó, perquè encara hi ha gent valenta, gent que encara aixeca el cap i diu no, hem de continuar endavant. I per tant, potser que el que hem de fer és això, posar-nos al costat d'aquestes produccions, fer-te les teves i mirar-t'ho des d'aquest punt de vista, perquè és que et col·loques en l'altre, és clar, és que és un pessimisme enorme. Per tant, endavant, vull dir que el moment és complicat, però no, espero no haver tocat fons encara.
Esperem que no. Parlem, doncs, dels guanyadors i guanyadores. En aquest cas, la millor pel·lícula va ser per La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, no?
Sí, era la pel·lícula que més nominacions tenia, seguida de Les Niñas, i penso que, bueno, una mica el repartiment de premis ha estat una mica una mica en funció de les nominacions. Tot i que t'he de dir que penso que la pel·lícula guanyadora com a tal ha estat Les Niñes més que La Vampira, perquè els premis que es van dur Les Niñes tenien molt més pes a nivell tècnic que no pas els premis tècnics de La Vampira, sense menys tenir-ne cap, no? Però La Vampira 5 ja es van dur el premi a la millor pel·lícula, evidentment en català, que no es digui així. I Les Niñes té molt més mèrit perquè es van dur el premi a la millor pel·lícula, però a més el millor... la millor fotografia, el millor so i el millor, no sé si...
Direcció?
Direcció, i l'altre no recordo quin era, però que són quatre premis de pes, no? I per tant, i Les Niñes també és molt bona producció, i evidentment, per mi La Vampira reuneix tots els elements d'una pel·lícula diferent, on el Lluís Danés ha fet una immersió en un món de principis de segle, un món fosc, un sòrdid, i a més amb la seva estètica i amb el seu plantejament oníric, és una descoberta i recorda el cinema alemany de principis del segle passat, i amb una aportació a nivell lumínic, d'escenografia, d'imatge, d'interpretació, amb un espai que no és real, per mi té tots els elements. Per mi és la pel·lícula de l'any, La Vampira de Barcelona, i per tant els cinc gaudis que es van portar endavant. Estic al 100% d'acord.
Mm-hmm. Comentàvem, doncs, Les Niñes, en aquest cas, es van dur quatre guardons, entre ells, doncs, a la millor direcció. Què en penses d'aquesta pel·li, Antonio?
És una molt bona pel·lícula. No es pot comparar, però, bueno, buscant una mica de similitud, seria una mica estiu 1973. La diferència està en que allí es parlava d'una pèrdua, d'un plantejament, una relació entre nenes i l'edat infantil, i aquí són adolescents. Unes adolescents d'un internat de religioses als anys 80, i bueno, són tots els problemes de l'entrada a l'adolescència, de la pubertat o perpubertat, la descoberta del sexe, de les relacions, i tot això està molt ben explicat, i a més amb una elegància enorme, i és una pel·lícula bonica, una pel·lícula molt d'autora, i que per mi també és una clara mereixedora. De fet, bueno, ja es van dur també els premis dels Goya, i per tant aquí els Gaudí ho han reconfirmat, per tant també molt bé.
En quant a millor actor i millor actriu, millor actor Mario Casas per No mataràs, i millor actriu Candela Peña per La boda de Rosa.
Sí, tant una pel·lícula com l'altra són pel·lícules molt bones. La de la Ciar Bollaín, La boda de Rosa, és una pel·lícula genial, és una pel·lícula rodada a València, amb la Candela Peña i el Sergi López i altres actors i actrius també molt bons, i és una molt bona pel·lícula. I la pel·lícula del Mario Casas, també el No mataràs, el David Victori, també, de fet, corrobora també el premi que es van dur pel mateix premi als Goya. El Mario Casas fa una interpretació genial, i el David Victori, que és el director, va extreure d'ell una interpretació increïble, una baixada als inferns amb la pel·lícula, perquè és una pel·lícula que no et deixa ni un moment respirar, de principi a final. És una pel·lícula, de fet, no massa llarga, i que té una tensió bestial. Per tant, sí, molt bé també pel Mario Casas i per la Candela Peña, tot i que, evidentment, són intèrprets que no són de pel·lícules no catalanes. Mm. I, bueno, entraríem ja en l'eter dilema.
Sí, és el que anava a dir. Abans has comentat alguna cosa, però deien, no és la primera vegada que els Gaudí sorprenen d'aquesta forma, no?
No, evidentment. Vull dir, per mi, evidentment, l'Àlex Brendemühl a l'Ofrena fa un paper també increïble, i aquesta és pel·lícula catalana. I també tenim després els secundaris a La Vampira, també tenim altres actors i actrius de pel·lícules catalanes, però bé, tal com estan plantejats els premis, evidentment tot això és possible, i és el que passa enguany, que cap dels actors, actrius premiats, ni principals ni secundaris, són de pel·lícules catalanes.
Mm-hmm. En quant a curtmetratge, Antonio, ni oblit ni perdó.
Sí, és totalment d'acord. Per mi les favorites eren aquesta o Panteres. També Vera, però Panteres abans. I Ni oblit ni perdó, per mi és una justícia enorme, a més, que va lligada a la pel·lícula guanyadora per televisió, que és la mort de Guillem, i per tant, tant una com l'altra, m'expliquen molt bé tota aquesta memòria que no hem d'oblidar, que és la mort per un grup neofeixista als anys 80 també, no recordo quin any va ser, i bueno, que és una forma de reivindicar això que no podem perdre ni oblidar, que és el que va passar, i bueno, és aquesta lluita contínua que els pares del Guillem encara vius han continuat reivindicant encara ara, i que dir-te ja de passada que tant aquest curt com la pel·lícula del Carlos Márquez Marcet, La mort de Guillem, les tindrem al FICAT i que farem una nit temàtica sobre aquest tema, que ja la tenim plantejada per l'any passat, que hagués estat tot una primícia, però enguany ho recuperem tot. Tindrem aquest curt, tindrem aquesta pel·li de televisió del Carlos Márquez Marcet, La mort de Guillem, i tindrem la periodista Núria Cadenes, tindrem també un músic també amb aportacions musicals, i tindrem també els pares del Guillem Agulló, i una mica també reivindicarem aquest no oblit ni perdó del que significa aquestes accions de feixisme i d'odi contra diferents causes i moments de la història que aquí està present i que a més cada vegada tot aquest neofeixisme està més present en tots els nivells i per tant hem d'intentar lluitar en la mesura que puguem contra tot això.
I evidentment fent difusió és la millor manera de fer-ho, eh?
Sí, fer-ne difusió des de tots els àmbits i no quedar-se immune, i hem d'intentar per tots els mitjans fer front a tota aquesta injustícia que està aquí.
Antonio, també va haver Premi d'Honor, en aquest cas per Carme Elias.
Sí, un premi merescudíssim. Carme Elias és una dama també de la interpretació, és de les que ha fet més cinema a tots els nivells, català, en castellà i també fora de l'estat espanyol, i per tant és una gran actriu, merescudíssim el premi, a més lliurat de la mà de la Vicky Peña, tot plegat, va ser també a més amb un discurs molt bonic, molt sentit i molt... que m'agrada moltíssim. Sí, un premi merescudíssim el de la Carme Elias.
Antonio, alguna coseta més a comentar sobre els Gaudí?
Sí, em va sorprendre molt i deixem que ho destaqui, sí, el premi al millor documental My Mexican Brezel, que és una sorpresa, perquè es van dur els tres premis pels que estava nominada: el millor documental, el millor guió i el millor muntatge. I realment s'ho mereix, és un documental molt curiós perquè salta els límits de la ficció i de la realitat. Està fet en base a imatges d'arxiu gravades per la família del pare, concretament, de la directora, i que s'han muntat totes aquestes històries d'una forma cronològica per explicar una història que és verídica o no, et crees amb el dubte. Les imatges no són originals, estan gravades en un format domèstic, en diferents èpoques i moments i anys, i la directora les ha ensamblat totes i ha fet un procés creatiu, ha creat un producte nou, i a més amb una ficció, perquè hi ha una veu en off que narra una història que pot ser real o no en base en aquelles imatges. És una proposta molt interessant i jo la vaig trobar des del primer moment que la vaig veure, dic que aquesta pel·li s'endurà, de fet també és la que va guanyar els Goya, i per tant també un premi merescudíssim al My Mexican Brezel. I això és una de les coses que volia destacar. Pel que fa a la gala, també, a veure, diré que va tenir moments molt divertits, tots els muntatges que hi havia gravats previs van ser molt interessants, la direcció de la gala per part de l'Enric Cambrai, que és un actor que treballa pel Carrat, va ser genial, i que va posar en evidència molts moments divertidíssims i gags que molt interessants. El cloquet d'ull que li va fer el Buenafuente al Pepe Rubienes també va ser genial, va agradar moltíssim, i torno una mica enrere, el moment llarg que no sé per televisió se la puc veure, els aplaudiments a la Carme Elias, tota la platea dreta, va ser també un moment emocionant i bonic. I evidentment els discursos de la Isona Passola, que la Isona Passola s'està acomiadant ja de la seva feina com a directora de l'Acadèmia, però que és una persona increïble, té una força enorme, que comunica molt, cau més o menys bé aquesta senyora, perquè és potent, a mi em cau molt bé perquè té un discurs molt clar, i a més és un discurs que cada vegada el té més clar, i el paper de l'Acadèmia i del que representa l'Acadèmia respecte al nostre cinema també, i aquí estem amb aquest tema. Tot plegat interessant, vull dir, com un any més vam assistir i vam gaudir-ne de l'acte, de la gala com a tal, és a dir, com a espectacle, i després pel contingut i pel que significa. I aquí estem, treballant nosaltres també i posant fil a l'agulla en la propera edició del nostre festival.
És el que anava a dir, moltes cares conegudes, que moltes d'elles veurem al FICAT, no?
Sí, aquest any les cares ja no ens van poder acostar, altres anys sí que hem fet contactes, hem fet relacions, hem parlat amb gent que havia de venir o fèiem aparlaments. Ahir no vam veure ningú, sí, vam veure gent, però allò, amb distància, hola, adéu, sí. Què tal? I clar, això sí, molt fred, molt distant, no ve cap tipus de contacte ni inicial ni posterior, però bé, tot i així, tothom és conscient de que el moment que vivim és el que és i hem de tirar endavant com sigui, amb ànims, perquè ens hem d'animar i hem de començar a veure la llum, però que, bueno, que està costant una mica, sí.
Vinga, el que està costant, el que s'està apropant, podem dir, és el FICCAT, recordem, Antonio, que serà el mes de juny, que no queda massa temps ja, eh?
No, queda poc, queden 2 mesos justos, del 5 al 13 de juny, un dia més que l'edició passada. Tindrem 9 dies de bon cinema amb un espai nou i, bueno, amb moltes ganes estem preparant una edició que no per prevista, perquè les produccions ja estaven previstes i hem mantingut la selecció, però no per tenir la selecció prevista, serà també interessant perquè tenim novetats importants i, a més, tot plegat serà una setmana llarga de bon cinema en català, del que podrem gaudir-ne amb ganes. Sí. Mm-hmm.
Comentaves en una ubicació nova, no serà el casino com estem habituats, eh?
No serà el casino perquè el casino, bueno, d'aquí a allà no sabem què pot passar, però està clar que l'aforament no seria el que desitgem i hem buscat l'alternativa del poliesportiu municipal perquè, tot i que no és un espai preparat per fer cinema ni fer un festival de cinema com el FICCAT, però sí que al final, amb tot el que està previst i tot el que estem treballant i tot el que s'hi farà, crearem un espai únic com mai de cinema a Roda de Barà. Un espai gran, enorme, amb totes les distàncies, capacitats, ventilacions i, a més, amb una pantalla enorme i amb un sistema de so increïble. De fet, igual que passava al casino, la gent podrà gaudir del FICCAT a un espai que dirà un dia, semblarà realment més que un cinema. Estic molt content perquè el canvi d'ubicació ha suposat un repte que ens ha posat a totes les piles i, bueno, gaudirem de bon cinema amb un bon espai.
Mm-hmm. Doncs, Antoni Barrero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i tornem a parlar ben aviat.
Molt bé, gràcies, Sònia. Molt bon dia. Gràcies a la ràdio per ajudar-nos a difondre el festival.
Gràcies, Antoni, bon dia.
Bon dia.